La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui, 30 de març, 12 i un parell de minutets. Ahir eixia el doctor Fernando Simón i ens deia això que anem a sentir en este moment.
Si conseguimos, si hemos conseguido controlar la transmisión durante ese periodo y que este incremento siga siendo al ritmo lento, muy lento que estamos observando, y conseguimos que la Semana Santa no tenga un impacto grande en la transmisión, podría ser que esa ola se convierta en una olita o en una ondita, esa cuarta pequeña onda. Pero lo cierto es que...
Han sentit bé, no? Una olita o ondita. Vostès mateixa, que al final Fernando Simó falla més que una escopeta de fira. Ara sí comença Protagonistes Vila-real. Ens acompanya Víctor Manuel Rubio Bóveda. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López. Molt bon dia.
Bon dia.
Ahir, quan Fernando Simón diu això, jo sent comentaris al meu alrededor que diuen: però este home encara està per ahí? Perquè ha anat perdent l'interès dia darrer dia la seva declaració que fa de com estan patint lo que és esta pandèmia. Per què? Pues perquè des de passar per allò de que les mascaretes no feien falta, a dimos que després de Setmana Santa puede ser una olita o ondita, no sé vosaltres què penseu.
Que no deuria fer prediccions al futur, no? Perquè després passa el que passa, no? Hauria de ser més caute a l'hora de fer aquest tipus de valoracions, perquè després ens ha passat el que ens ha passat, no?
Ahir, quan estava sentint lo de la olita o ondita, jo m'imaginava, tu saps aquestes persones que fan surf i tenen aquelles onades, inclús i tot me venia al cap esta pel·lícula que era tan famosa, que se n'entrava tota dins de la terra, és dir... em vaig quedar descol·locada.
Sí, a més, hi ha que pensar que ara mateix el problema està en la cepa britànica, que els repunts que estan haguent ara a Espanya, no? Sobretot a Navarra i al País Basc, que han tingut fins i tot que tancar els bars a l'interior, per això hi ha que ser molt caute. Prepara abans de vindre, clar, i no facis aquestes declaracions perquè després et van adonar.
Ojalà tu dius, mira, ens veiem en aquesta situació, n'hi ha repunts i ens podem trobar a treballar una onada, una quarta onada. Preparem-nos, siguem cautos. No, has de dir la realitat de lo que han anat vivint durant tot este temps. No sé, Víctor, tu que no te vols pronunciar, però antes de començar t'has pronunciat.
Uno o dos contagios, va dir, i què serien? Pues ja està, en això ja...
Pero tú a ir quan sents lo de la ondita o la olita?
Jo és que ja no el mire mai, este home.
Veus el que t'estic dient? És dir, al principi estàvem tot el món pendent de lo que ens diu una autoritat sanitària, i ara ja no el veiem com una autoritat sanitària. Això és el que acaba desprestigiant a les persones, el que realment no són capaces d'agarrar el bou per les manyes. Bueno, jo me'n vaig sempre a aquella famosa frase que va dir un dia la meva amiga Maria, que va ser molt bona, i li va... No sé si vols dir-la en directe, però va ser molt bona. És preferible agarrar el bou per les banyes quan antes possible, no?
Exacte, sí, sí.
Hi ha gent que és valenta per agarrar-la de la cua i no és capaç després d'enfrentar-se a agarrar-la per les banyes.
Home, però, també el que diem abans, jo crec que este home realment de lo que pensa dirà un 0,1%. Que realment ho tindrà tot escrit.
Home, ell és la veu que comenta tot el tema que estan vivint
Víctor,
els epidemiòlegs.
Tu no te donaria vergonya ajena? O sigui, a mi jo el veig i jo sent vergonya ajena, perquè al final aquesta persona està dient una sèrie, està fent una sèrie d'afirmacions que la població li feia cas i acaba contagiant-se la població. Ell va dir que les mascaretes no eren no feien falta i anem tots en mascareta. És dir, jo entenc que cada un té que tindre el seu treball, però al final ho té una dignitat pròpia, no?
Bueno...
Vamos, tu eres el primer que de vegades te negues a dir algo que en el que no creus.
Jo torno a dir, a lo millor ell, si fora per ell segurament hi haurien unes altres mesures en Espanya, a lo millor, i al final a ell li diuen un discurs i té que dir-se discurs.
Ell al final, sempre que ha eixit, o sigui, vas veure l'última entrevista que va realitzar a Jordi Évole, no? I Jordi Évole va estar molt crític amb ell, no? Preguntant-li per totes aquestes coses que tu estàs dient, Susana. I ell sempre es defensa que en aquell moment, quan estava passant això, no hi havia dades ni havia constància de que es tinguera que dur la mascareta, o no hi havia constància de que tal, no, que ell, i ell es va justificar tot.
En aquell moment no hi havia material, no hi havia mascaretes
no suficients, havia, clar,
i ell tenia que dir que no era precís.
Això és el que va dir.
Claro, pues
no hi havia...
Al final és el que jo t'estic dient.
No, molt bé, va dir que com no hi havia mascaretes suficients perquè no hi havia abasteciment de mascaretes, no les van fer obligatòries perquè no podia tot el món accedir a subministrar.
Estem parlant de que tot el món no tenia un cotxe per a poder pujar-se dalt d'un cotxe? No, estem parlant de la salut de la gent. És dir, una persona que és capaç després fer una declaració a nivell personal, com pot tindre la cara dura d'una institució, de ser una institució per al país, que tot el món fem cas de lo que ell dia i després en privat fer una altra entrevista? No ho sé. Jo, és el meu punt de vista, no m'estireu més de la llengua, que acabaré dient coses que encara no s'han atrevit, però que li passaran factura, com li ha passat factura en este cas a l'exalcalde Juanjo Robert i a Ramon Tomàs, que també era un exregidor del Partit Popular i també un conseller de PIAF per prevaricació. És un cas que porta 10 anys de lluita i és una sèrie de bueno, de sentències que al final han anat donant-li la raó al que és avui... En definitiva, tampoc li dona la raó a l'alcalde, sinó en aquell moment hem de recordar que hi havia una coalició de partits que entra a governar després del Partit Popular i que se donen compte que hi ha una sèrie de factures que per ells, vamos, que això no es quadrava. I a més, l'exalcalde ja, l'alcalde en funcions, signa una quantitat d'uns 600.000 euros de factures en dos anys a favor de PIAF i l'alcalde en aquell moment pren la decisió en consens en tots de parar-lo i portar-lo als tribunals per veure si això eren factures bones o eren irregularitats i factures falsejades. Per tant, això és el que ha ocorrit. Nosaltres hem llegit la nota de premsa de la sentència del cas PIAF, que recordem que en este cas la sentència diu que condena a 8 anys i 6 mesos d'inhabilitació especial per a càrrec públic a l'exalcalde del Partit Popular, Juan José Robert, per un delicte continuat de prevaricació administrativa. A la regidora Ramon Tomàs, ha sigut també condemnat a 7 anys d'inhabilitació pel mateix delicte i Antonio Pons Dols, conseller de PIAF, empresa condemnada per la trama Gürtel de finançament il·legal al Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Complirà altres 8 anys i 6 mesos per cooperació necessària. Recordem que Antonio Pons Dols va reconèixer en el cas Gürtel que financiava il·legalment el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. No ho diu ja esta sentència, sinó que ell també ho fa públic. Això és el que ha dit els juzgats. Nosaltres, així en esta casa, com bé sap tot el món, ens hem posat en contacte en l'altra part, en este cas és el Partit Popular, és els que en aquell moment estaven al govern representant el Partit Popular, diuen que avui els seus abogats estan revisant la sentència perquè ells s'han assabentat per mig de la premsa que no la tenen, la sentència. No en tenien, perquè la tenia l'Ajuntament, bueno, perquè l'Ajuntament és part i era normal que l'enviaren també igual que els seus abogats. I que els demà ens donaran declaracions sobre el que van a fer, si van a recurrir, si no van a recurrir. En fi, cal recordar que també n'hi ha 6 procediments judicials paralitzats per aquesta investigació del cas PIAF. És a dir, pot passar molt de temps, eh? No sé, vosaltres suposo que sou molt joves, o Víctor, tu recordes alto del cas PIAF?
No.
Veus, això és el problema, que les coses se van oblidant i per això és bo de vegades en quan recordar d'on venim i qui som. També hem rebut una circular que han enviat totes les federacions. Bueno, la circular l'envia la Federació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Ojo, perquè això va en el tema este que parlem sempre de l'agricultura i de l'utilització especial del metil, ¿vale? Pues esta circular informativa diu que el passat 10 de gener se va publicar el reglament d'execució 2020/17 de la Unió Europea i va disposar com a fecha final de l'ús del metil el 6 d'abril del 2020, o sigui, el de l'any passat, per a tots els formularis que se basen en el metilclorpirifos. Esta substància activa que s'utilitza de forma massiva, ja sabeu, per a controlar el plagues com el cotonet, trips, diapsiponos, etc. Actualment la utilització prohibida dels formulats a base de substàncies que pugui acarrear graves conseqüències. Com per exemple, en primer lloc, t'inspecciona el Seprona i detecta que a través d'analítiques residus en la matèria vegetal d'una parcel·la. Val? Pues bueno, el titular d'esta explotació té una falta grave que pot anar des de 3.000 fins a 120.000 euros per utilització d'aquest component. I en segon lloc, en el cas de que una inspecció detectasse a un equip de tractament aplicant aquestes substàncies, la sanció li seria imposada a la pròpia entitat del tractament al mateix nivell dels teus importes que hem dit antes. És a dir, tant el titular de l'empresa com de l'aplicació en el seu cas seria responsable de la utilització il·legal d'esta matèria, esta substància activa. És que s'ha detectat en una de les fronteres el 5 d'abril se va detectar en Alemanya, perdó, el 5 de febrer del 2020 se va detectar en Alemanya una partida de cítrics en residus de metil i automàticament s'han activat tots els sistemes d'alerta ràpida per a detectar a on s'està utilitzant i a on no s'està utilitzant. El dilluns passat, quan va estar així Pepe Montagut, ja va dir que n'hi ha gent que estan comprant preparats que estan fent algunes cooperatives. Cuidao, perquè ells no diuen que s'utilitzen. És el que diuen és demanem l'autorització especial i no tinguem que veure'ns en aquests problemes perquè són els que ens tenen que solventar la babeleta i no nosaltres fer algo que després en camp ens costarà més diners a l'espar que sí. L'escura.
I que a més que crea damunt, crea desprestigi, no? La nostra marca que tant ens ha costat llaurar-nos, no? A nivell internacional com per ara, per culpa d'una plaga i un fitosanitari, trenquem tot això, no?
Així que, si te pareix, Maria, continuem les notícies.
Sí, parlem, si te pareix bé, parlem del coronavirus, perquè s'han notificat 87 casos nous de Covid, 5 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 446 persones ingressades, 26 a la província, amb 6 pacients a l'UCI. S'han registrat 13 defuncions per Covid i 2 persones s'han faltat durant el cap de setmana ací a la nostra província. I s'han registrat 5 nous brots a tota la comunitat i cap d'ells ací a la nostra zona.
Lo que parlem sempre, cuidao, cuidao, cuidao con la ondita, ha dit?
Sí. Olita.
Ah, olita u ondita.
Després parlem d'un succés perquè els agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional han dut a terme conjuntament una investigació que ha permès desarticular a un grup criminal assentat a les províncies de Barcelona i Castelló dedicat a la comissió d'estafes mitjançant l'engany als amos o responsables de comerços i negocis, principalment hosteleria.
Que poca vergonya deu d'arribar perquè la gent puga... tindre que donar-li cabuda a estos pillos, eh?
Sí, i aprofitar-se ara mateix de lo que està patint el sector de l'hostaleria. Parlem ara d'Almassora perquè l'alcaldessa Merche Galí ha agraït a la Generalitat Valenciana la col·laboració amb l'autoritat portuària de Castelló després de l'anunci d'inversió en la regeneració de la costa local que defensa el consistori i que compta amb solucions tècniques a les inundacions. Galí ha destacat la voluntat de diàleg del president de l'autoritat portuària, Rafa Simó, amb el qual s'ha reunit i ha mantingut contacte durant els últims mesos i la seva decidida aposta per compensar les conseqüències que genera l'activitat del port a la platja d'Almassora, sobretot a la zona nord. Així que esperem que entre tots facin una unió i que es puga fer una actuació bona que li doni el valor i la qualitat que mereix aquesta platja.
Una molt bona notícia. Jo dic que aquesta alcaldessa, independentment del color que tinga, té molta habilitat per portar les coses a terme.
I després parlem de la mesa del Pacte Local per Renaixement de Vila-real, perquè consensua noves accions de dinamització econòmica per a reactivar la ciutat. El regidor de promoció econòmica, Xus Madrigal, ha agraït també la implicació de la Fundació Caixa Rural Vila-real en la iniciativa de la targeta Fem Poble. En la reunió que es va mantindre ahir, Josep Ramos, secretari de la Fundació, va explicar les característiques tècniques d'aquesta targeta oberta a tota la ciutadania i que oferirà descomptes per les compres de productes i serveis en establiments de la ciutat. El regidor s'ha mostrat satisfet del bon acolliment que ha tingut la targeta Fem Poble entre els representants de Asiobi i Ucobi que van estar presents en aquesta mesa del pacte local. I la iniciativa compta amb el suport de tots els grups polítics que, a través del pacte del local pel renaixement de Vila-real, van acordar destinar 100.000 euros a bonificar el consum en els negocis de la ciutat.
Molt bona notícia. Ahir va anar a acord, este matí sentint el pleno, veient que no hi havia tant acord entre ells, que estaven una miqueta, s'havien enquistat un poc en un rifirrafe de paritat de noms de carrers, entre homes i dones. Espero que no s'encallen massa en això i que avancen en la direcció que ens interessa a tots els ciutadans.
I per últim, Susana, comentar als nostres oients que bé, ja saben que estem anem a entrar al mes d'abril, encara no hem entrat, a partir de dijous entrem al mes d'abril, és el mes dedicat al llibre i el servei de Biblioteca de Vila-real ja estan començant a fer programes per fomentar els lectors, no? Tenen al seu abast a la nostra pàgina web www.radiovilareal.es la informació respecte a aquest foment de lectura, no? Hacia la nostra ciutat.
Avui és el dia del trastorno bipolar. Boran, anem a escoltar un vídeo que ens explica una persona, diverses persones, què se sent en un trastorn bipolar.
El trastorn me van diagnosticar arran d'una etapa d'estrès molt gran, amb diversos components, no? L'estrès a la feina, el consum de tòxics, bàsicament marihuana i cocaïna, i que bueno, sempre no s'ha d'oblidar que és una malaltia hereditària, en el meu cas.
Sufrí un ataque maníaco, un ingreso. Ya vengo de antecedentes familiares con mi abuela paterna y con mi padre. Aparte de eso, se puede decir que en los años de juventud y adolescencia no llegué a sufrir bullying, pero sí que me costó bastante integrarme en la escuela. Y bueno, no sé si fue buscando una felicidad que no sabía encontrar o porque era lo que se estiraba en ese momento. Empecé a consumir tóxicos ya hasta que acabé dependiendo de ellos durante bastantes años.
Els símptomes que vaig tindre...
Bé, coincideixen quasi sempre les persones en trastornos bipolar en este consum de substàncies perquè els fa socialitzar. Cuidao que el cabet és el que mana. I una persona, quan té el cabet malament, el primer que tenen que fer és... La gent que estem al redor estem obligats a detectar si notem alguna cosa en la nostra persona del costat, siga qui siga, i intentar ajudar-la. És molt trist, i un trastorn bipolar és molt fotut. No sé si alguna vegada heu tingut vosaltres al costat d'alguna persona amb trastorns bipolars.
No diagnosticada, però amb antecedents familiars en aquest cas, i és difícil, no? Perquè aquesta persona no s'adona, però realment tu ho estàs patint.
És terrible. Recordem l'altre dia quan Íñigo Errejón demanava aquestes prestacions que estan tan deteriorades en la Seguretat Social. Cuidao, perquè un trastorn bipolar pot desencadenar una mala convivència entre les persones i pot portar problemes molt, molt greus.
Una desestabilitat mental també per a la gent que està al voltant perquè no sap com tractar-la, no?
I clar, el que tenen al seu abast per a poder socialitzar són les substàncies i això el que fa és cada volta empitjorar més la seva situació.
No, i que a més t'accelera, diguem, no? Si tu veus alcohol, si tu veus, t'accelera l'ansietat, l'estrès, és molt greu. És més, quan tu es comences a la millor a anar a un psicòleg de salut mental o estàs passant un mal moment, el primer que te diuen és que deixes de beure alcohol, ja siga cervesa o deixes de ser de tot, perquè t'accelera el ritme i l'ansietat.
En aquest cas, jo també donaria... miraria cap a les substàncies com és el cannabis, com és la cocaïna, que els fan estar fora d'una realitat que és la realitat que tots vivim i contribueixen més a aquest trastorn bipolar. I cuidao, hi ha gent que el trastorn bipolar que té és molt lleu, que pot viure en normalitat, però quan consumeix aquest tipus de substàncies això s'accelera i dona lloc a que siga una persona que tingui que tenir tractament farmacològic.
Recordem que l'esquizofrènia, per exemple, també és molt greu i moltes voltes l'esquizofrènia és símptoma o és conseqüència de prendre aquest tipus de substàncies.
Dona compte que quan algú està un dia d'una manera i un altre dia d'una altra, diu, va, tu eres bipolar. No ens prenem en sèrio el que és ser bipolar, Ojo. Bueno, ara ens parles, Víctor, de lo que toca en relació a esports.
Sí, a les 9 juga la sub-21, Espanya contra la República Txeca, ens valen empat per a passar de ronda i jugar l'Eurocopa Sub-21 en estiu. Sara Sorribes segueix guanyant 6-4-0-6-6-1 a Javé, per tant seguirà en la següent ronda, que jugarà contra Andrescu perquè va eliminar a Garbiñe 3-6-6-3-6-2. Avui a les 5, Bautista contra Isner. Dirk Cair va guanyar els meus Warriors 116-102 a Chicago. I com a notícia, dir que avui en Nova York ja comencen a vacunar a gent de 30, 31, 32, 33, 34 anys, que va davant. La setmana que ve ja se poden apuntar fins i tot els que tinguin 16 o més anys.
Pues en aquestes bones notícies ens quedem, una estoneta de publicitat i el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
L'Ajuntament de Villarreal al teu costat. Recorda, fins al 31 de març, tens temps per a presentar la teva sol·licitud per a la bonificació de l'IBI de les activitats econòmiques afectades pel Covid. Entra en la pàgina web o sol·licita cita prèvia. Aprofita l'ocasió. Villarreal avança.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Ross y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Estoy contigo, estoy contigo de verdad. Estoy pensando en enviarte un corazón. Si pasa mucho tiempo, luego cambio de opinión.
Este matí rebem una nota de premsa on ens diu que ahir per al matí l'Ajuntament de Villarreal rebia la notificació de la sentència del cas Piaf, dictada per la secció segona de l'Audiència Provincial de Castelló, que condemna a 8 anys i 6 mesos d'inhabilitació especial per a un càrrec públic, a l'exalcalde del Partit Popular, Juan José Robert, per un delicte continuat de prevaricació administrativa. També el regidor Ramon Tomàs ha sigut condemnat a 7 anys d'inhabilitació pel mateix delicte i Antonio Pons Dols, conseller de Piaf, empresa condemnada per la trama Gürtel de finançament il·legal al Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que complirà altres 8 anys i 6 mesos per cooperació necessària. Dit això, parlem amb Javier Serralbo. Ja saben que ell és el portaveu de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia, Javier.
Bon dia, Susana.
10 anys després.
Sí, 10 anys després de que notarem, no?, que quan vam entrar a governar, per part d'intervenció es va advertir de l'existència d'unes factures falses per 6.000 euros que evidentment nosaltres no vam pagar i vam sol·licitar informació a la gent, no?, als funcionaris de la casa, si algunes tasques s'havien fet, i evidentment no s'havien fet i a més era exagerat. I 10 anys d'aquesta denúncia, doncs ara bé, no?, la justícia és lenta, que és, també és una merma que té la justícia, no?, ser lenta i vindre al cap de 10 anys, però sí que al final doncs demostrava o avala un poc el que nosaltres diem. No només fa 10 anys, sinó anteriorment. Nosaltres en l'oposició ja diem la connivencia que n'hi ha entre una empresa com Piaf, que a més ha declarat en seu judicial que financiava il·legalment el Partit Popular, està dins dels papers de la Gürtel. Vull recordar que el primer acte que se fa la presentació del candidat Juan José Robert en l'Auditori Municipal està dins d'aquests papers també de la Gürtel, com que s'havia financiat per part de il·legalment dins de la Gürtel, i també pues, aquesta connivencia que n'hi havia. Recordar també que ho saben les empreses del poble, no?, que així només se podia treballar en totes les qüestions Piaf, que tenia un contracte de manteniment, però després n'hi havia sobrecostos sobre aquest contra de manteniment, i qualsevol cosa que se feia en l'Ajuntament era aixina, no? Nosaltres ja vam denunciar també en el seu moment, i s'ha vist en el juí el tema de del que s'ha de fer en el trinquet municipal, en el qual se va fer una obra nova de prop de 500.000 euros, encoberta inclosa, i se van presentar com a manteniment d'edificis, no? I nosaltres quan ho diem, ens diem que no teníem raó, que això era una caza de brujas, que era un atac polític al Partit Popular, i nosaltres l'únic que hem fet des del principi és defendre els diners de l'Ajuntament de Vila-real i defendre els interessos de ciutadans de Vila-real. Nosaltres no hem buscat res més que això, no? I en ixe, pues, això jo crec que ixe fallo de la sentència el que ve a avalar és que teníem raó, no? Que n'hi havia una prevaricació continuada perquè n'hi havia una connivència. Esta empresa, i no sols en Vila-real, jo vull recordar també, i ho van denunciar també moltes voltes, jo crec que en aquesta emissora moltes voltes hi ha un anat que era curiós, no? Que esta empresa, la major part, quasi únicament la seva facturació era per a l'Ajuntament de Vila-real governat pel Partit Popular, per l'Ajuntament de Castelló governat pel Partit Popular i per la Diputació Provincial i l'Hospital Provincial del Partit Popular, quan estava entonces el senyor Fabra de president i el senyor Ramon Tomàs de vicepresident del senyor Fabra, no? Jo crec que el que demostra un poc la sentència és aquesta connivència que n'hi havia entre aquesta empresa que havia declarat la financiació il·legal del Partit Popular.
Sí, vostès havien posat, tenien, quan estaven en l'oposició, la lupa posada damunt d'esta empresa i vostès sabien que quan entrarien algo es trobarien i per això mateixa el primer que denuncien és hissen dos o de factures que signa el entonces alcalde en funcions Juanjo Robert, no?
Sí, vull recordar també les circumstàncies, no? Perquè encara que han passat 10 anys, pues, ho tinc fresc de la memòria, que sap vostè que de moment la porta bé. Quan se presenten les factures, quan nosaltres són les eleccions en 2011, crec que és un 24 de maig. El 29 de maig n'hi ha un acord de govern de 4 partits. I el dia 30 de maig se presenten totes les factures, totes a la vegada, en data de factura 17 de maig, que com tot el món en Vila-real sap és la festivitat de Sant Pasqual, no? Això ja podria donar un poc al nivell que n'hi havia, no? Però venien després de, també de moltes factures de manteniment que totes pujaven, no sé, és que són curiós, no? Este és del trinquet mateixa, però altres també, 29.925, 29.927, 29.950, tots els mesos. O sigui, era una cosa com que dir, així l'empresa tenia que facturar i fer això, no? I això és el que nosaltres el que no vam fer és pagar aquests diners, no? Ahir teníem un criteri del fiscal que deia que com no havien pagat, o si l'Ajuntament no havien pagat 6.000 euros, no havia hagut pèrdua per l'Ajuntament, no? Però nosaltres no és qüestió. Imagina't si arriba a governar el Partit Popular, i això si 6.000 euros s'haguerem pagat com s'havien pagat tot el que venia per part de l'empresa Piaf, no? I nosaltres, pues...
No era una forma de tornar-li a l'empresa Piaf perquè estava financiant el Partit Popular en les seues campanyes?
Això és el que ha dit en sede judicial en el cas de la Gürtel, el gerent de l'empresa Piaf, no? Senyor Pons va dir això i ho va declarar en seu judicial, no és que jo m'ho invente ni ho diguem així, i és una cosa que van declarar, no? Que n'hi havia aquesta trama de financiació il·legal del Partit Popular, que ara està a nivell nacional també, estem bé, no, a nivell nacional, declarant com a testics el senyor Rajoy i el senyor Aznar, no? El senyor Casado a nivell nacional ha dit que ICPP ja no existís. Ara també estem a l'espera en Vila-real, què va passar, no? Si el senyor Folgado, que és el president actual del Partit Popular de Vila-real, que ens ha acusat sempre dient que ahir no n'hi havia res i que era un atac quasi polític per no, nosaltres hem de fer des d'un principi els diners de ciutadans de Vila-real i se demostra que no n'hi ha cap atac polític, no? I esperem també que no se diga ICPP existís o no existís, sinó que també pues, algú dona explicacions, no?
Jo el que volia, i per a puntualitzar que vostè entenga el que jo estic preguntant, no era un atac per part del Partit Socialista perquè Piaf, sí, com bé ha dit vostè, feia, si en aquell moment no era públic, però tot el món sabia que d'alguna manera estaven en connivència i així s'acaba declarant. Vostès no ha fet allò de l'Ilan tornar i ara estan tots condenats.
No, nosaltres l'únic que vam fer és, ja dic, és defendre els interessos. Va haver primer un arxiu ja per part de Fiscalia de les actuacions i nosaltres vam presentar com a acusació particular, que ho diu la llei, per defendre els interessos dels ciutadans de Vila-real.
Mire,
no va més allà d'això, no? I no tornar res, perquè nosaltres, ja veu vostè, després han tingut dues majories absolutes. No és un tema de tornar o no tornar ni cap revanxa política. L'únic que hem fet des d'un principi. I jo crec que molta gent del Partit Popular, de bona fe, que eren votants del Partit Popular, també se van donar compte en el seu moment que així passava alguna cosa, no? Sí. Per això, a lo millor, també alguns canvis de vots en la ciutat de Vila-real. Però, evidentment, perquè se va demostrar que també va haver un canvi, no?, de govern quan vam entrar nosaltres, ja no va treballar aquesta empresa i van poder treballar moltes empreses del poble que pareixia que estaven vetats pel seu mateix ajuntament.
En aquest moment estaven governant en coalició. En aquest moment, Compromís...
encara no era compromís, encara
està,
era...
Vostè estan també en el cas i també són actors en este cas, no?
A veure, quan estàvem allí estàvem 4 partits, encara no existia compromís com a partit compromís, estava Alejandro Moreno per Esquerra Unida, Alberto Ibáñez
per Iniciativa i Pasqual
Batalla i Xavi Ochando i estaven en tema per Bloc i estàvem nosaltres com a Partit Socialista. Sí que és veritat que des d'un principi jo entres a estar a la regió d'Hixenda, l'alcalde ja era el senyor José Benlloc, que jo vull agrair la tasca que ha fet en tot este temps per este cas també, perquè no era fàcil també intentar aguantar tots aquests atacs a mi, no? Durant aquests 10 anys de que era una cosa política, com si tinguérem, volguérem fer mal a algú que no era aixina. I sí que és veritat que van fer una comissió d'investigació i se va portar. Jo crec que entonces els 4 partits van entendre que tenien que netejar un poc el que era l'Ajuntament de Vila-real i fer aquesta denúncia pública que se va fer en la comissió d'investigació. Ahir en aquesta comissió ja vull recordar que l'exalcalde Rubert ja no va vindre ni a declarar, una cosa que pensaven que era democràtic, no? Que un exalcalde vinguera a declarar en l'Ajuntament en aquesta comissió d'investigació, i ahir ja van començar a passar-se les culpes uns a uns altres, però evidentment estava clar que s'havien fet algunes obres que s'havien... Era algo més, era un fraccionament clar, no? d'algunes factures. I, bueno,
En esta línia d'investigació, clar, recorden en la nota de premsa que hi ha 6 procediments judicials paralitzats encara.
Claro, perquè bueno, la justícia va lenta. Imagines a nivell general el cas Gürtel, que també és del 2009-2010, va lenta. Jo, és veritat que això és un... fa que la justícia, i la justícia tenia que ser més ràpida, no? Per a poder veure les actuacions en el moment i per evitar a vegades qüestions, no? Altres coses que denunciàvem, que a lo millor i els últims 4 anys del Partit Popular en Vila-real, pues n'hi ha coses que es van fer que a lo millor no s'hagueren fet si s'haguera pres antes alguna decisió. Però més allà d'això...
Vostè, claro, jo ara me trobe en vostè i vostè els coneix a tots, estava allí en aquell moment, però ja té regidors dins que no han coincidit tant en Juanjo Robert com en Ramon Tomàs, l'exalcalde i l'exregidor. Aquestes persones han continuat la seva vida, han tingut la seva trajectòria i se les tornen a trobar. Vostè sap que ningú dels dos té la sentència? Que ningú dels dos a hores d'ara té encara la sentència en les seues mans?
Pues no ho sé, això no mos correspon a nosaltres si la tenen o no la tenen. Nosaltres l'han conegut i l'han fet públic perquè pensaven que era important fer-lo públic.
Clar, vostè els arriba a l'Ajuntament, ells este matí anaven a reunir-se i a valorar què és el que passaria, però ningú dels dos encara s'enteren per la premsa, d'on es compte este matí que aquesta casa els ha cridat. Encara ningú dels dos té la sentència a les mans i no saben si la recorriran, no la recorriran, si tindran drets, si no tindran drets. Després de tot aquest temps, quan hi ha aquesta sentència, vostè té que tornar a recordar tot aquell temps i la sensació que té.
La sensació que tinc és que en aquells moments, el que deia també, no? Que no només era en Vila-real, sinó a nivell provincial, no? Pareixia que n'hi havia una cosa que no passava mai res, no? Que al Partit Popular no li passava factura a la corrupció, i hem vist molts casos també, però és el primer que se demostra també que un vicepresident del senyor Fabra també estava, bueno, també tenia aquestes qüestions, no? Evidentment era una manera de fer política que era molt de clientelisme i també pues, arribar a les eleccions en una financiació il·legal, i ja ho dic, no ho dic jo així i no m'arriesga res perquè no ho dic jo, sinó que ho ha dit el mateix gerent de l'empresa, no? Per tant, crec que aquesta manera de fer política no té que tornar. I aquesta reflexió jo crec que n'hi ha que fer-la. No té que tornar a aquesta manera de fer política. Crec que les institucions i els ajuntaments estem per ajudar els veïns, no per a intentar saltar molt res ni guanyar les eleccions dopats perquè ens ajudi ningú altre. I crec que els ciutadans ja són prou majorets per a decidir qui té que o qui vol que governi la seva ciutat i no fa falta aquestes coses, no? I entonces era una cosa que estava pues, prou organitzada, no? I dic, malauradament el Partit Popular té una referència a nivell provincial prou gran i n'hi ha molts casos del Partit Popular i també a nivell nacional, no? Com estem veient en cas de la Gürtel, que inclús n'hi ha una acusació d'haver-se financiat legalment el mateix partit a nivell general, no? Entonces, la reflexió que me dius, pues la meva reflexió recordant aquella època i pues esperar que no torni, no? Ixa política, ixa manera de fer política.
S'han anat perfilant el que és avui dia una campanya política, és dir, avui ja no se podria fer en una campanya política el que se feia en aquell temps, no?
No, hombre, la normativa ha canviat també en aquest sentit en qüestió electoral, però a banda de poder fer o no poder fer, al final van les persones també, no? Per molt que la normativa te diga una cosa o altra, jo crec que tindria que ser també l'entrar a esta casa, no? Nosaltres vam marcar el 2011 quan vam entrar, el no entrar a això, no? L'alcalde Benlloc ha sofert 4 o 5 denúncies, no? que va fer el Partit Popular, no? Se recorda vostè de les tapes i canyes, de coses, no? Que eren normals en un ajuntament i que no n'hi havia res, intentant fer veure que així són tots iguals. I el que s'ha demostrat en aquest temps és que així no són tots iguals. Perquè en tot moment nosaltres vam canviar el sistema de funcionament que tenia l'Ajuntament i l'empresa PIAF i com han vist la gent també han pogut treballar més empreses en este poble, no?
Jo sé que no me podrà contestar, però com este cas, com el cas PIAF, s'han trobat algo més que haveren, només digue'm sí o no, que haveren pogut portar-lo al juzgat i perquè per falta de proves no el podem portar?
No, nosaltres vam actuar des del principi igual. Vam trobar també una altra sèrie de factures d'una altra empresa que vam anar a dir si s'havien fet les feines i ahir se van firmar. I, de fet, el 2012 vam pagar, crec que quasi 2 milions, 1 milió i pico d'euros d'una altra empresa, que també era curiós, no? Que eren factures de l'any 2007, 2008, 2009, 2010.
Entonces no m'està contestant, l'únic que m'està dient és que era curiós.
No, és que era curiós, no, i nosaltres ho vam fer, se va dir i entonces se va avalar de que aquestes feines s'havien fet. Lo que passa que lo que era curiós és que no se pagaran aquestes factures en els anys que governava el Partit Popular, no? Els van tindre que pagar també després en el 2012 governant nosaltres. Pues bueno, nosaltres si han vist algo normalment pues s'han denunciat, no? Evidentment lo altre, si no tens proves, evidentment no pots, no pots anar
El que ens diuen és que en el trinquet sí que és de veres que ho haven tingut que fer d'una altra manera, però com la empresa que tenien de manteniment era PIAF, el que va fer va ser reformar-lo perquè era l'única empresa que tenien en esta tasca.
Però és que la gent, és que jo crec que el dir això, no? Que s'han dit algunes coses en seu judicial també, de dir que, bueno, que el millor podia ser una reforma, no? Era un manteniment, no? Però no, és que qualsevol que visguera el 2000, això es va fer el 2007, qualsevol que visguera abans i després del trinquet, si és que està en una revista que va fer el Partit Popular per a dir tot el que havia fet, ficar en el trinquet com una cosa nova, van haver declaracions dient que anaven a fer una remodelació que anava a costar 500.000 euros i va costar 500.000 euros. Evidentment, si tens una obra de 500.000 euros, tens que treure-la a concurs públic per a donar l'oportunitat a tots. És que, claro, quan un això pensa que diu, bueno, com ja està empresa mentament ho fa, pues bueno, jo crec que no que això no se pot fer, no? No se pot fer i és que és el trinquet és un cas claríssim, no? De com dic, i no tot el món sabia que això no podia ser manteniment. Perquè no podies mantenir una cosa que estava en terra, que havien tirat tot per dins i s'havia tornat a fer nou. I de fet se va fer fins una inauguració que jo estant en la posició vaig assistir a aquesta inauguració del nou trinquet un poc abans de la selecció del 2007, no?
El votant, l'elector, el ciutadà s'equivoca a l'hora de...
El ciutadà no s'equivoca mai. No s'equivoca mai. Lo que sí que pot ser que ara això se demostra que algunes coses pues, no se contaven com era, no? El Partit Popular se presentava a les eleccions sense dir les coses que feia. I entonces, no, però els ciutadans no s'enganyen, els ciutadans fiquen el seu vot i entre tots pues, elegixen a qui volen.
Pues els votants del Partit Popular no van votar mai a Juanjo Rubert.
Només sí, van votar el 2011 i el van votar el 2007. El 2007 va treure majoria absoluta.
Va substituir a Manolo Vilanova.
Sí, però després va haver una votació.
I com va ser la votació?
Del 2007 va ser majoria absoluta del Partit Popular en el senyor Juanjo Rubert de cap de llista. Després, el 2011 sí que no va guanyar les eleccions, va tindre 12 regidors i no va tindre majoria absoluta.
Per tant, si s'enganyen, no? Els votants.
No, però jo no me sentirà mai dir que els votants s'enganyen. No ho traurà de les meves paraules perquè és que no s'enganyen. Els ciutadans voten. Al final, nosaltres ens pensem que tot el món pensa que el seu és el millor i se presenta a unes eleccions pensant que el seu és el millor. I, evidentment, hi ha circumstàncies que fan que el millor pues, se vota una cosa o una altra. El que ha fet aquesta sentència és avalar un poc el que nosaltres diem en aquell moment. No? Pues, a lo millor, si això haguera passat el 2007, pues, mos haguem establert el millor 4 anys de govern, l'últim govern del Partit Popular, que jo crec, i això ja és políticament, puc dir perquè ho crec i ja ho puc denunciar, entonces, que van ser molt roïns per a la nostra ciutat, no? Ni se preste de 20 milions que encara estem pagant i en algunes coses de ja te llamos, no? Ja te pagaré, ja mos apanyarem, que després han fet que durant aquests anys tinguem 6 milions d'euros menys en el pressupost que tenia el Partit Popular, no? Pues... que ara encara estem patint-lo. Però, en fi, Ciutadans van elegir això i no van tindre l'oportunitat que sí que van tindre el 2011 de ficar-nos d'acord. Jo crec que tots els partits que estàvem allí de veure que això no podia continuar en Vila-real.
Pues veurem què passa, si recurrissen, si no recurrissen a esta sentència que tenen, i estarem pendents de ixes altres, que concretament són 6, que encara tenen que vindre-nos, no?
Pues sí, quan la justícia diga.
Moltes gràcies per haver vingut, Serralbo.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Nissan Satra prorroga la semana de los concesionarios hasta el 31 de marzo. Te esperamos en Castellón y Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSi continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Vila-real.
¿El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Estan les rebajas i les rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Bien, y ahora tengo aquí muy cerca de mí a nuestra gestora emocional, te he bautizado, ¿te parece bien? Pilar Aleixandre.
Me parece perfecto, María. Todo lo que tú hagas me parece perfecto.
Bueno, pues con este ritmo tan primaveral, ¿no? Vamos a hablar de eso, de la astenia primaveral. Uh-huh. ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? ¿No? Porque seguro que ustedes han visto durante esta semana cómo 1000 artículos en prensa de qué es eso, cómo nos afecta, si después del cambio de hora ustedes se encuentran apáticos o probablemente se encontraban antes, pues vamos a tratar un poco todo este tema con Pilar. Buenos días, Pilar.
Buenos días, María.
Bien, pues una astenia primaveral se considera como un trastorno adaptativo a este nuevo ciclo, ¿no?, de la primavera. Como síntomas nos encontramos, pues yo creo que todos los conocemos bastante bien, ¿no?, como cansancio, somnolencia durante el día, tal vez irritabilidad, pérdida del apetito, el que lo pierda, otros no lo perdemos nunca. Sí. Una ligera o no tan ligera falta de concentración, ansiedad, dolor de cabeza, falta de motivación, alteraciones en el sueño como dificultad para dormirme, ¿no? Todo esto lo trae pues esta entrada de la primavera, ¿no? ¿Por qué ocurre esto con la entrada de la primavera? Pues ocurre pues porque, para empezar, cambia el tiempo. Suben las temperaturas. Aunque esto ya no es lo más habitual, pero
sí, ya.
Suben las temperaturas. Y sube también la presión atmosférica. De ahí nos vienen los dolores de cabeza, las cefaleas. Las horas diurnas, las horas de luz diurna aumentan. Y luego además nos cambian el horario. Es decir, cuando nos levantamos es más oscurito, es más de noche, pero por la noche, a la hora de ir a acostarnos, hay más luz en la calle, más luz natural en la calle. ¿Qué ocurre? Con todo esto hay un cambio de nuestras rutinas y de nuestras dinámicas. Nuestras horas de, por ejemplo, de cenar cambian un poco, nos acostamos un poco más tarde porque hay luz en la calle, ¿no? Y todo esto pues es lo que hace estas circunstancias que se altere, o sea, fisiológicamente todo esto nos condiciona, alterándose el ritmo cardíaco. Se segregan, por lo tanto, determinadas hormonas que al alterarse hacen que necesitemos un mayor consumo energético. Y todo esto a mí me lleva a como si saliésemos de un letargo. O sea, me llega a imaginarme
al oso.
El oso o la osa, ¿no? La mamá osa que ha estado en su cueva calentita, oscurita, quietecita, que no ha necesitado determinadas cosas y de momento sale a la primavera, ¿no?
Claro, sale desperezándose.
Efectivamente.
Es que no puede, sale con las lagañas en los ojos, ¿no?
Exacto. Entonces es como salir de ese letargo invernal y necesitar toda esa cantidad extra de energía, ¿vale? Para hacer todo lo que esta nueva estación luminosa nos pide, ¿no?
Por lo tanto, yo, por ejemplo, la semana pasada vi mucha gente que decía, tengo astenia primaveral, y yo le dije, eso pasa después del cambio de hora. ¿Antes lo podemos sufrir?
Yo pienso que tal y como está ahora la climatología, sí,
sí,
¿vale? Y tal vez, tal y como está ahora la climatología, pues a lo mejor hay gente que antes lo sufría y ahora no lo sufre, porque esto, uh-huh, esto es un cambiar de temperaturas, de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que tal vez lo más determinante sea ese alargar el día y ese cambio horario.
Es lo que más nos desequilibra,
sí,
a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
También gastamos más energía, porque tú piensa que antes, como teníamos que resguardarnos antes en casa porque se hacía antes de noche y no apetece a lo mejor salir a caminar, ahora aprovechas pues a lo mejor salir a caminar a las 7 u 8 de la tarde porque hay luz y acabas llegando tarde a casa, ¿no?
Por eso te decía los cambios de rutinas, ¿no? Porque hay más luz, entonces dices, si bien las 7, ¿dónde voy a casa yo a las 7, no? Uh-huh. Pues eso, voy a quedar con una amiga, nos vamos a ir a andar, se nos hacen las 8:30, ¿qué no nos tomaremos una Coca-Cola aquí en una terracita? O,
bueno, cuando se podía.
Cuando se podía. Se hacen las 8:45, me tomo la Coca-Cola, llego a casa, me he duchado y es como que mi hora de cenar, que tal vez eran las 9 o incluso un poco antes, se ha retrasado a las 10 o más tarde. Mi hora de acostarme se ha retrasado también una hora más. Entonces, dejo de descansar.
Es que claro, cuando hay sol te apetece hacer muchas
cosas.
Claro,
cuando hay luz es otra
Además,
historia.
Además, a nosotros nos encanta el sol.
Sí, vamos, somos un país mediterráneo, sí, sí. Nos gusta la calle y el sol, vivir fuera, ¿no? Pero claro, realmente una astenia primaveral normal de por sí en 2 o 3 semanas pasa.
Es una adaptación, como un jet lag.
Claro, es una adaptación. Entonces, como otras muchas cosas que hablamos en nuestro programa, solamente hay que esperar a que pase. Hay que observar lo que ocurre. Yo te diría incluso ver qué me pide el cuerpo, ¿no? También un poco. ¿Me pide descansar? Pues descanso, si puedo. Claro, porque normalmente me pide el cuerpo descansar durante el día. Y luego llega la noche y estoy rollo búho, ¿no?
Sí. Y, no y es puedo... un bucle, eso vuelve claro, a ser un bucle.
Claro, claro. Y me quedo ahí en el jet lag perpetuo, ¿no?
Sí, la verdad es que cambian muchísimo las costumbres. Y, por cierto, nos estamos olvidando de un refrán maravilloso, que es la primavera la sangre altera.
Efectivamente. Estamos hablando que suben las pulsaciones, etcétera, ¿no? Estamos como efervescentes, ¿no? Estamos efervescentes, como floreciendo, ¿no?, a esa primavera. Realmente nos podríamos preparar un poco, ¿no? Sabiendo que va a haber, por ejemplo, este cambio horario, podríamos ir poco a poco... nuestras horas de cenas, concretamente, tal vez, y de sueño, ir adaptándolas antes del cambio de horario, ¿no? Ir de una forma progresiva llevándolas durante, pues no sé, a lo mejor durante los 15 días previos o el mes previo al cambio horario, ir adaptándolas a ese futuro cambio, ¿no? Y luego pues habrían muchos consejos que podríamos dar, porque a ti te gusta que dé consejos.
Exacto.
¿Verdad? A mí también me gusta dar consejos. Y luego nos los tatuamos y nos los aplicamos, ¿no?
Sí, intentamos, ¿eh?
Intentamos, bien, eso está bien. Claro, cuando me siento asténica, que además el estrés también es un síntoma, ¿no? Como ya vivo con estrés, digamos que este estrés se acentúa. Es interesante hacer ejercicio físico moderado, ¿vale? Y tal vez no próximo a la hora de irme a la cama.
Es que el deporte provoca energía, excitación. Estás luego como que...
Sí, como más hiperactivo,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí,
más
exacto.
Entonces, para poder ayudar a conciliar el sueño y poder tener una mejor calidad de ese sueño, pues sería un buen momento aprovechar estas horas de... estas tardes más luminosas, pues a una hora no muy tardía empezar a realizar ese ejercicio moderado. Luego, pues, empezar ya a revisar nuestra alimentación. Aquí tenemos unos productos naturales frescos, frutas, verduras, hablo, muy variados y muy amplios. Entonces, ir dejando todos los productos, si es que los consumimos, que sean más hipercalóricos, más procesados, e ir adaptando ya nuestra dieta a esta primavera y al verano.
Al
¿no?
verano, sí.
Sí. Esto también va a ayudar a que nuestro cuerpo y nuestra mente se vayan equilibrando.
Hay gente que le entra por esta etapa también obsesión de que llega tarde a la operación bikini.
Sí, esa es otra.
Por eso también pensamos más ya en las ensaladas, en el gazpacho, sí, y todas esas cosas que ya van apeteciendo más.
Sí, apetece más y además me preparo para esa operación. Sí. ¿No? Sería ideal, pues también pensando con esa operación bikini, pues cenar menos, cenar más pronto, por lo menos una hora antes de ir a la cama, ¿no? Dentro de esta higiene del sueño, digamos, pues preservar, digamos, el dormitorio solamente para dormir. No para leer, no para ver Netflix.
Sí, tenemos costumbre, ¿verdad?, de hacer eso, y eso es un error.
Eso es un error, y más en estos momentos de astenia, ¿no? Y en estos momentos en que hay mucha luz afuera y yo le estoy pidiendo a mi cuerpo que se relaje y que se duerma, ¿vale? Entonces, es un momento en el que esas cosas, esa higiene del sueño, estaría bien que empezara a tenerla, ¿no? Cerrar bien las persianas para que esa luz externa no entre. Y así, pues esta secreción de la melatonina que la astenia altera, hay menos melatonina, que es la hormona que induce al sueño, no va a empezar a ser un problema para mí, ¿no? O sea, si yo meto factores que me impiden dormirme y encima estoy segregando menos melatonina, pues la cosa va a estar un poco complicada, ¿no? Es mejor ayudar, ¿no?, a que mi cuerpo entre en modo voy a dormir, no voy a hacer mil cosas y luego voy a dormir, sí. ¿no?
Y las pantallas electrónicas, que son fatales.
Sí, sí.
O sea, una persona que sufre insomnio, que la verdad es que es muy duro el no dormir... las pantallas electrónicas lo producen ese insomnio antes de irnos a la cama.
Sí. Y luego piensa que la historia que estás viendo, si estás viendo una serie o una película, esa historia que estás viendo y que a lo mejor incluso te ayuda a quedarte en tu sueño, es como que te induce a tener a lo mejor luego un mal sueño, ¿no? Si es algo,
si es algo
alterado. O sea, es como que te duermes dentro de esa inquietud, ¿no?
Ah, pero que levante la mano quien no haya tenido alguna vez un examen y no haya estudiado con las hojas del examen. A mí me ha pasado,
también,
¿eh?
Claro
de
sí.
Tanta obsesión que tienes, acabas haciendo lo tuyo. Y es verdad que cuando estás muy sumergida en una historia, esos personajes de esa serie acaban apareciendo en tus sueños,
por
¿eh?
Supuesto que sí. Yo recuerdo, pues a lo mejor estar haciendo un trabajo de cuando yo trabajaba en tema de interiorismo, de hacer planos de
estabas
tal.
Decorando todo el día.
Sí, yo me he llegado a despertar, María, una noche. Bueno, yo dormía con una libreta al lado de dibujo porque yo me he despertado y he visto el plano de un stand sí. de feria y me lo he dibujado y luego he hecho ese stand de feria, ¿no? O sea, y acaba siendo, se introduce un poco en plan obsesivo, ¿no? Entonces, pienso que además ahora que sentimos que tenemos como más tiempo porque el día es un poco más largo, o sentimos que es más largo porque el día tiene las mismas horas,
claro,
es un buen momento también para empezar con estas técnicas de meditación o de mindfulness, ¿vale? Para ayudar.
De relajación
también, para ayudar a que ese momento de entrar en nuestro templo de descanso sea lo más fácil posible y lo más satisfactorio posible, ¿no? Entonces, pues se me ocurre, pues a lo mejor buscar un rinconcito en el balcón o junto a una ventana para un rato antes de ir a dormir, hacer una meditación, hacer alguna práctica de respiración, de mindfulness, y luego me voy a dormir.
Seguro que nos vamos más con la carga liberada también, un poco
sí,
mentalmente,
sí, sí,
que
sí,
estamos
sí,
sobrecargados sobre sí. todo. Y por ejemplo, una de las cosas que también tiene la astenia primaveral es la apatía, el no tener ganas de hacer nada, que eso, cuidado, que ya venimos, mucha gente se arrastra, ¿no? Por culpa de este medio confinamiento que hemos tenido actualmente, que la gente ya está muy cansada, ¿no? Se podría acrecentar en estas semanas, encima, con esta astenia primaveral, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
Pienso que seguir pensando que todo esto va a pasar. La astenia primaveral pasará, este semiconfinamiento, llámale como quieras, pasará, y esta situación tan extrema que estamos viviendo, que hemos vivido con el COVID, pasará. Y buscar lo que sí puedo hacer, porque hay muchas cosas que sí puedo hacer. Y de esas cosas que sí puedo hacer, hay cosas que me son satisfactorias además. Como siempre te digo, María, es cambiar un poco el foco, ¿no?
Uh-huh.
Y si tengo un día que estoy apática y no me apetece moverme del sofá y estar viendo una peli, pues permitirme comerme unas palomitas, ver la peli y no hacer nada, ¿no? Pero que sea algo que no me condicione mi vida.
Normalicemos la no productividad, por favor.
Sí,
no en exceso, pero normalicémoslo,
sí,
¿no?
Que no se convierta en un problema, ¿vale? Que no se convierta en el problema de decir es que no me puedo mover de casa ningún día, es que no puedo hacer nada de verdad porque no soy capaz, llevo muchos días que no hago nada. Eso empieza a ser un problema, pero si un día uno no tiene ganas...
Es que la culpa de la productividad, ¿eh? Porque
sí.
Mira que tú, ahora cuando está el sol en la calle y ves que la gente va corriendo de un lado a otro, todos haciendo ejercicio, porque son todos muy deportistas, todos haciendo dieta, y al final tú te acabas obsesionando también diciendo, ostras, es que yo no hago nada, tendría que hacer como ellos. Pues tampoco, porque
no.
Cada uno somos como somos.
Sí, 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 sí. Y a lo mejor te pide otra cosa el cuerpo, ¿no? Yo ahora necesito mar, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto puedo me voy a pasear por la playa, también tengo perro y esto me motiva
sí.
más, ¿no? Pero sigo necesitando mar, escucho mi cuerpo y mi cuerpo me pide agua del mar, o sea, en nada voy a empezar a meterme dentro del agua del mar, porque es lo que me pide el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Entonces, si conseguimos estar con esa presencia y esa conciencia de escucharnos, creo que ahí ganamos la batalla a la astenia y al COVID
y a
lo que haga falta.
Y a lo que haga falta,
claro.
¿No? ¿Se nos queda algún consejo más en el tintero, Pilar?
Aprovechemos la Semana Santa, ¿no? Para la Pascua, para deshacernos de esa astenia y cuidarnos, ¿no? Y escucharnos como siempre, ¿no? Y darnos lo que realmente necesitamos y merecemos, que es mucho.
Pues muchas gracias, Pilar, Alexandre, como siempre, y esperemos que esa gente, que la gente que nos está escuchando dice, pues probablemente yo sí tenga un poco de astenia primaveral, pues tranquilos, que de todo se sale. Y Pilar, te veo la semana que viene, que ya sí volverá a ser viernes.
Muy bien, muchas gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Agricultor. El mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará. Ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor. El manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041. En Agromaestrat Borriol.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil y fibra al mejor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos por la tua factura.
En carnicerías, embutidos Flor,
Nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
En Grúas Tomás creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació, amb una missió ben clara: solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uixó, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96-495-7829 o mándanos un email a proyecto.castellón@solarcentury.com.
L'Ajuntament de Villarreal al teu costat. Recorda, fins al 31 de març tens temps per a presentar la teva sol·licitud per a la bonificació de l'IBI de les activitats econòmiques afectades pel Covid. Entra en la pàgina web o sol·licita cita prèvia. Aprofita l'ocasió. Villarreal avança.
Se cruzaron con los míos, sentí un flechazo de esos raros del destino, y una mañana muy temprano me desperté con un suspiro. Había soñado que tu cuerpo se fundía con el mío. Puedes hacer como que no lo ves, puedes negarlo también, puedes seguir con tu vida, yo seguiré con la mía. Puedes decir que tienes miedo, yo tengo miedo también. Puedes pensar que fue casualidad, pero yo te diré la.
Ara ens n'anem a Ribesalbes per parlar de turisme amb el seu alcalde, César Pallarès. Bon dia, César.
Bon dia.
Bé, així en Ràdio Vila-real sempre ens agrada donar difusió, no, als més menuts, i sobretot diguérem que en aquests moments tan difícils el turisme rural doncs està sent com molt punter, no? I sé que des de la seva mancomunitat esteu, diguérem, elaborant un pla de dinamització turística per a aquests pobles de l'interior de la província.
Sí, des de la mancomunitat ja fa uns anys que tots els municipis estem apostant per el turisme rural, el turisme de natura i el turisme d'aventura com a un motor econòmic dels nostres pobles. I ja duem una sèrie de plans de dinamització turística i cada vegada s'augmenta la inversió i estem dotant els pobles de més recursos. Mm. Moltes d'aquestes obres ja les poden veure, com és un circuit de BTT que passa per tots els pobles de la mancomunitat, o el sendero GR 333, que també és, diguem, una ruta circular en la qual visites els 15 pobles, no? És un poc com un mini camino de Santiago per els nostres pobles.
Sí, segur que durant aquests últims mesos ha estat molt transitat, no? Que pareix que la gent hagi descobrit el senderisme, no? I que s'hagi aproximat i vore i contagiar-se de la naturalesa que tenim tan propet.
Sí, cada vegada hi ha més gent, no? que s'apropa als nostres pobles i gaudir tant del riu Millars, no? que en el meu cas pues, estem damunt de l'embassament del Sitxat i també tenim la pràctica d'esports nàutics com kayak, paddle surf, etc., com també el que és el turisme de familiar per a caminar per diferents senders o el d'aventura en les vies ferrates, que s'han instal·lat ja unes quantes i unes més en projecte i que atrau cada vegada a més gent.
Si parlem de aquestes inversions, aquests plans de futur que té la Mancomunitat mitjançant aquest pla de dinamització turística ahir a la seva comarca.
Sí, aquests plans pues, és un conveni entre la Generalitat, la Diputació i també els pobles de la Mancomunitat, i primer es van dur els projectes que li he dit, que abarcaven a tots els municipis, i ja des de l'any passat s'està invertint més municipi per municipi. S'han realitzat vies ferrates, moltes d'elles estan operatives, i pues, este any una de les inversions que hi ha previstes és un parc d'aventura per a Ribesalbes, al costat de la zona nàutica. Per tant, augmentaríem l'oferta turística en un mateix lloc. I després una altra via ferrata en Aiòder, on tenen un medi natural molt, molt apropiat per a aquest tipus d'instal·lacions, i dos senders familiars per a Inn i per a Villamalur, en ple parc de la Serra d'Espadà, que segur que seran pues, molt, molt interessants de fer.
I per lo que respecta a la seva localitat, Ribesalbes, abans d'aquesta entrevista m'havia comentat que s'està plantejant també un parc d'aventures.
Sí, mira, nosaltres ja duem uns anys, des del 2015, que augmentem, bueno, sabem que el turisme és una part fonamental per afrontar el futur, també la indústria, per supost, això ho sabem tots, però ja que ampliar els recursos econòmics i ja que diversificar un poc les opcions, no, que tenim. Vam instal·lar una zona nàutica, ara hi ha una empresa operant que fa kayak i paddle surf, que està al costat del poble i d'ahí es pot accedir a l'embassament del Sitxar, i ara la idea és al costat fer un parc d'aventura a l'estil del saltapins de Morella, però bueno, adaptant un poquet a les condicions d'ací.
Sí, jo imagino que també s'involucraran molt en aquests plans turístics, perquè la veritat és que tot això també genera llocs de treball i que pot lluitar enfront la despoblació, no?
Sí, sí. De fet, nosaltres tenim en construcció, pues, si no passa res, entrarà en funcionament a principis de l'any que ve un alberg per a 64 persones, en el qual pretenem atraure pues això, turistes de natura, col·legis, tot tipus de senderistes, ciclistes, etc., pues en un esperit, no?, que és com els albergs que pots trobar també en el Camí de Santiago o en qualsevol poble, un allotjament més econòmic per als que venen realment a gaudir de la natura. No podem competir, no?, en l'oferta hotelera, no?, que tenim a la costa o en altres pobles més consolidats, però crec que és un bon començament i és un poc reivindicar-se d'aquesta manera, no?, els nostres recursos.
Bé, però sí que és veritat que s'està veient que esteu treballant i que ara mateix, per exemple, hi ha molt d'interès en aquesta Serra Espadana en fer aquest turisme de naturalesa. I no sé si esteu veient que des de l'inici de la pandèmia han sigut més gent la que ha tornat al poble.
Sí, jo sí que estic observant que cada vegada, pues, tots els dissabtes, cada de setmana, encara no hi ha un pont, el poble cada vegada tenim més gent que ve a
caminar, gaudir,
a practicar esport, etc. I també pot ser que la pandèmia revitalitzi el residir en una localitat més propera a la natura, que no te condicione tant, que no tan urbanitzada, no? És una tendència jo crec que és una tendència general de fugir un poc de les grans aglomeracions urbanes.
Doncs esperem que tot això es fiqui en pràctica i funcioni, Es funcioni tot per el bé també de tota la província, perquè si els pobles de l'interior estan vius, estarem tots, no? I que este pla de dinamització turística doncs vaig a bé per a tots. Alcalde de Ribesalbes, César Pallarès, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Movicorea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Necesitas
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa.
Ens n'anem a Onda per parlar amb el regidor de Ciutat Saludable i Sostenible, Paco Pastor. Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, Paco, una Setmana Santa diferent, no?, ahir a la ciutat.
Pues sí, la veritat és que enguany per lo menos podrem intentar disfrutar una miqueta de lo que és la Pasqua, d'una manera ben diferent, com tu dius. Però bueno, hem intentat des de l'Ajuntament fer algunes activitats per als més menuts, ja que l'any passat va ser, conforme va ser, pues a veure si enguany per lo menos poden eixir i distreure's una miqueta.
Sí, respecte al món religiós sí que no es fa ningú tipus d'acte, no? Simplement es reduís a les celebracions dins dels temples, no?
Sí, com bé s'ha vist a nivell nacional, pues, tot el que són professions i això s'han suspès i només es fan actes dins de les esglésies, en un aforament i tot controlat. Per això sí que per almenys sí que se fa.
I ara ens centrem en aquestes activitats per als més menuts de la casa, no? Perquè haveu anomenat aquesta setmana la Peque Pasqua, no? Per a que tot el món pugui gaudir.
Sí, és una manera d'enfocar-lo per a que els més menuts pues, puguen disfrutar, que és el que diem. Ja, entre que han tingut els parcs tancats, tenen tot, no poden, hasta fa 4 dies no podien entrenar a futbol o balonmano, tot el que fora. Pues per lo menos hem intentat fer activitats d'una manera controlada en la que la gent se tindrà que inscriure a través de la web de l'Ajuntament i se farà un control d'aforament i depèn de les activitats pues, van en grups reduïts de 10 perquè depèn de la zona on siga, però així per lo menos el que diem, que els pares també puguen portar els xiquets i que tinguin alguna distracció perquè si no, pobres, no tenen molta cosa que fer.
Quan es començarà aquesta Peque Pasqua?
Pues es començarà el dia 3 d'abril. Estarà dissabte i diumenge. El dissabte estarà en l'exterior del Casal Jove, on farem jocs tradicionals, gincanes i tallers de manualitats. I després el 4 d'abril estarà en el Parc de la Ceràmica. Ahí serà una miqueta més tipus multiaventura. Com en l'entorn del Parc de la Ceràmica es presta per això, pues, ahí muntarem un rocódromo, tallers de reforestació, herbolaris, multiaventura. Després, el dia 6 d'abril, que és entre setmana, fem una escape room en la biblioteca infantil, que són per a xiquets d'entre 7 i 11 anys, i després ja passaríem al segon cap de setmana, que seria 9, 10 i 11 d'abril, que seria més o menys el mateix. El dia 9 i el dia 10 serien en l'exterior del Casal Jove i el dia 11 serien en el Parc de les Tres Cultures. Ja, per lo menos, lo que diem. Donem una miqueta d'alternativa perquè els pares poden portar més pequeños i que poden gaudir d'una Pasqua diferent.
Així no, també poden que exista una conciliació familiar, no? Que ells puguin anar a treballar i que els iaios doncs, tinguin també els nets distrets, no?
Sí, això la veritat que ho complementem juntant l'àrea d'educació, que la meva companya Estela ha fet una labor molt gran i tenim també l'escoleta de Pasqua, que a partir de demà ja es comença a atendre perquè els pares, com tu bé dius, puguem fer la conciliació familiar, que treballem, però al final en aquests dies podem mostrar que tirar molt dels avis i així no, pues, de per lo menos per el matí se pot conciliar una miqueta i així que està més en distret.
Fins a quina edat està destinada aquesta activitat?
La Peque Pasqua?
Sí.
Que no n'hi ha límit d'edat. L'única que té una miqueta d'edat és l'escape room, perquè sí que se necessita, pues, això, entre 7 i 11 anys és la manera que està enfocada, però l'altra veritat que no tenim límit d'edat. Perquè sempre fem activitats com el Zumba, que si algún pare o mare s'anima a fer l'activitat, sí que tampoc n'hi ha problema.
Sí, diguem que a correlació de que el tenim així, no sé si ahir ja a Onda s'han reactivat tot el tipus d'esports i activitats que organitza l'Ajuntament, que es va frenar, diguem, a causa d'aquesta tercera onada de la pandèmia.
Sí, gràcies a Déu s'ha pogut reactivar tot d'una manera conforme ens indica Sanitat i sí, ho hem reactivat tot per això, perquè al final hem d'intentar recuperar la normalitat dins d'aquesta nova normalitat amb les mesures que ens toca, higiene, distanciament, respectant els aforaments i tot, però sí, totes les activitats a nivell municipal estan reactivades, tant de cultura com d'esport, tot el que podem fer per donar una miqueta d'oci controlat a la ciutadania, doncs ahí estem peleant.
Per últim, regidor, recordar on ens podem apuntar per a aquesta Peque Pasqua.
Pues a partir, si no m'equivoco, a partir de demà ja estarà a la web de l'Ajuntament on hi serà les inscripcions, perquè se farà per poder controlar l'aforament, la gent tindrà que escriure de manera telemàtica i n'hi ha diferents horaris. Per exemple, en el cas en el que és el parc de la ceràmica i les tres cultures, com és un espai més ampli, l'aforament serà per un centenar de persones en diferents grups de 10 i en el casal jove pues, seran tres grups de 10 persones i seran intervalos d'hora i quart, hora i 20, així per poder donar més alternatives a més gent. En cas de que no se completi l'aforament de diferents horaris, pues, si volen continuar fent les activitats se poden quedar sense cap problema. Però se farà tot a través de manera telemàtica, a través de la web de l'Ajuntament.
Perfecte, esperem que siguin molts els que s'unisquen a aquesta activitat. El regidor de Ciutat Saludable i Sostenible de Onda, Paco Pastor, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos a conèixer. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y estoy constante.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Movicorea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
De un bar, cuando salías a fumar.
I ara volem donar li veu també al president de la Unió de Ganaders del Levante, Daniel Ramos. Bon dia, Daniel.
Bon dia, Susana. Com estem?
Pues després de que ahir el diputat autonòmic Paco Gil fera unes declaracions sobre la entrevista que li va fer a vostè, jo li demanava a vostè si me feia el favor de contestar-li o almenys aclarir-li el perquè de les seues declaracions, perquè hi han coses que ell em deia i que jo no sabia massa bé. Per això li pregunto a vostè si té que fer algunes aclaracions sobre l'entrevista d'ahir de Paco Gil.
Pues sí, la veritat que sí, tenim que fer aclaracions, però bueno, en primer lloc volia donar-te les gràcies perquè hem aconseguit una nova victòria, no? Esta nova victòria és fer-me netjar fitxa al govern del Botànic, això ja és un èxit total. Aquestes declaracions ahir del diputat, pues la veritat és que n'hi ha nerviosisme, saben que no han fet les coses bé i per això pues al final tenen que tindre algun tipus de reacció i en este cas pues és la reacció que vam sentir ahir. Jo el segon punt que te volia dir és que ahir mos vam reunir, nosaltres sempre ho fem tot o consensuem tot, i ahir mos vam reunir la Junta Directiva i en la Junta Directiva pues, vam decidir el contestar al senyor diputat, no? I volem sobretot un dels punts que volem aclarir i ratificar, que no tenim cap tipus de vinculació política en cap partit, i el que més resulta curiós de tot aquest tema és que un partit que estigui governant, com són el govern del Botànic ara en aquests moments, quan en el moment que se sent atacat, és el primer discurs polític que ells fan és que estem vinculats a un partit polític. No, això no és veritat. Per a què volen fer aquest tipus de discurs polític? Pues volen fer-ho per crear divisió i per crear confusió. El que és la Unió de Ganaders del Levante no està vinculat a cap partit polític. També volem aclarir des d'aquesta associació que nosaltres ens hem reunit en la Diputació, en el Partit Socialista, jo sempre en la Diputació en el Partit Socialista, ens hem reunit en el PP i ens reunirem en tots aquells partits que ens quirden, que ens vulguin respectar en la mateixa llibertat i igualtat que els altres sectors, ni més ni menys. Nosaltres simplement volem que se ens respecte en la mateixa llibertat i igualtat que els altres sectors. Ara, evidentment, nosaltres, jo almenys no sóc polític, sóc ganader igual que el resto de ganaders d'esta associació i evidentment nosaltres vam tindre una confusió que quan jo me vaig entrevistar tu la primera vegada pues te vaig comentar lo del boletín oficial de l'Estat. Pues bueno, no va ser el boletín oficial de l'Estat, ells me van entendre a la perfecció, perquè al final nosaltres no som polítics, com bé he dit, era el diari oficial de la Generalitat Valenciana, però que al final tot això se resumís un poc, no? Se resumís un poc pronte. Al final, lo que són el tema de les ajudes dependia del govern central, li ho va inclinar, li ho va desestimar el govern central, li ho va desestimar i li ho va passar a les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes, n'hi ha comunitats autònomes, que això el senyor ahir Paco Gil no ho va dir, perquè les comunitats autònomes de Navarra sí que va donar ajudes als ganaders, la de Madrid va donar ajudes als ganaders, i, sin embargo, la de la Comunitat Valenciana, que és on més festejos populars n'hi han de tota Espanya, i on més ganaders de bous al carrer n'hi han de tota Espanya, a matros molt es van excluir. Pues bueno, no ho va saber explicar, perquè no té cap tipus d'explicació que en el 2020 no mos vulguen donar ajudes i ara en el 2021 sí que mos vulguen donar ajudes. Això ell ahir no ho va saber explicar. I el que també és una realitat i que és una veritat i que està ahí, que no ho dic jo, i així nosaltres ho vam ratificar en la querella que vam interposar, és que ells van fer un borraor en el qual, en un decret, no són polítics, torna a repetir, en un decret van aprovar un borraor, el van penjar en sede electrònica, aquest borrador va ser públic en la qual ells concedien ajudes a la raça bovina. La raça bovina és de carn, de llet i de lídia. I a la de lídia, una vegada se van donar compte, mos van excloure en total, en nocturnitat i alevosia, de manera sectarista. Perquè a les altres races sí i a matros no. Pues bueno, ahir mateixa se va ratificar, no? Perquè és que, claro, ho vam deixar a l'escanar en el consum humano. No, senyor diputat, és que vostè va estar al principi de la pandèmia en diverses ganaderies en València i així a la província de Castelló i va estar veient que tots aquests ganaders estaven patint, estaven sofrint i estaven portant vaques al matadero i eren per al consum humano. no vull justificar lo que es injustificable, que es el caso de este home de les declaracions que va a fer ahir. No, como no iban al consumo humano, entonces decidimos el llevarles ajudes. No, mire, vostè sap que això no és veritat, sap la dificultat que estem passant els ganaders al final, si no treballen, no obtenen cap tipus de benefici perquè no poden facturar i al final estem en una situació pues, desesperant, no? Que és la que sempre ha reivindicat sempre hem reivindicat des del principi en què crec que mos hagueren tingut que ajudar des del primer moment. Ell també va estar nomenant, perquè ahir va fer un discurs totalment partidista en el qual, per poder confundir a la gent i dividir a la gent, ell va nomenar que les diputacions van donar subvencions i que una altra diputació, la d'Alacant, no la va donar. Pues sí, jo sempre ho he ratificat i sempre ho he dit i sempre ho he aclarit. Estem molt agraïts, però així no estem, estem molt agraïts de la Diputació de Castelló i de la València per la part que els correspon als de València, però així no estem parlant de qui era l'obligació. L'obligació no era de les diputacions, senyor diputat, l'obligació era de vostè i del govern del Botànic de no deixar-nos tirats a una cuneta i donar-nos les ajudes que realment ens perteneixien. No vull confundir a la gent, així no estem per a fer, per a crear confusions a la gent, així estem per a que treballen per la ciutadania i per a que manegin el motor econòmic, que per a això se'ls ha votat la gent, per a que mos ajuden quan vinguen moments conforme els que estem passant, que és a causa d'una pandèmia. La pregunta la continuaré fent i no me cansaré de fer-la. Per què en el 2020 no me les concedixen i ara en el 2021 sí? Per què? Si és el mateix, és la mateixa ganaderia. Ara que han anat mils d'animals al matadero, no hagueren pogut antes actuar, treballar, que per això són polítics i cobren i els paguem els contribuents de la societat per a ajudar als sectors més necessitats? No, pues això no ho van fer. Ara volen actuar després a bou passat, no mai millor dit. Uh-huh. Una vegada dit això, que és molt important, així n'hi ha un tema molt important que volia recalcar, no? Se notava perfectament que este senyor diputat Paco Gil s'havia preparat molt bé el discurs perquè resulta molt curiós, no? És que resulta molt curiós que ell parle ahir en la entrevista o l'altre dia parle que diu que matros van dir que no volem limosnes i que les limosnes ixen de les contribucions públiques. Evidentment que no volem limosnes, però per favor, vaig a llegir-li, jo textualment li vaig a llegir, no llegis que només el que a ell li interessa, perquè ell, això de que no volem limosnes, d'on ho agarre? Ho agarre de quan matros vam llegir un manifest en que vam anar a presentar la querella a Castelló, al Tribunal Superior de Justícia de Castelló, a ratificar la querella, vam llegir un manifest, però el manifest Susana die lo siguient. Des d'este col·lectivo no queremos limosnas, queremos trabajar, y exigimos a las administraciones que además de que se pongan todos los mecanismos para que se reactive la fiesta de los toros y los bous al carrer, que las partidas presupuestarias que se destinen no sean irrisorias e insuficientes. Pero ojo lo que di cara. Asimismo, exigiremos del resto de partidos políticos que han votado en contra de las ayudas porque consideraban que eran insuficientes, que si algún día llegan a gobernar, cumplan con sus promesas y compromisos políticos adquiridos. Ojo lo que diem, és els partits que van votar en contra, els demanem que si algun dia arriben a governar, que complisquen en les seues promeses i en els compromisos polítics adquiridos i ho ratifiquem. Pues no, este senyor només manifeste en la seua entrevista de que no queremos limosna i continue llegint. Nuestras acciones de protestas no se dirigen contra un partido político en concreto. Este asunto no va ni de izquierdas ni de derechas, ni de atacar a ninguna persona en concreto, sino va de respeto, de dignidad para las ganaderías del Toro Bravo, de la provincia de Castelló. Vam ser molt clars o vam ratificar en una contundència terrible lo que demanàvem i lo que es demanem no als polítics que ara actualment estan governant. Sin embargo, a tots els que governen volem respecte, igualtat i llibertat, igual que els altres sectors, cosa que fins ara no l'hem tinguda. No l'hem tinguda i estem passant per moments molt difícils i molt crítics.
Per lo que se referia als colors polítics, ell va argumentar que perquè s'havien fet corregudes o havien contractat els polítics del Partit Socialista i d'estos no parlaven i sí que no demanaven explicacions als pobles que governa el Partit Popular que no han fet corregudes.
Matros al final no són polítics i al final el que volem és que se reactivi això quan antes. Sí que és veritat que en Vinaròs, bajo previo arrendamiento de la plaça, van hi haver un empresari que va muntar bous i va poder fer un espectacle. El que se va fer en Cabanes era en un càmping que molt honradament se va poder fer per a la d'això. I jo sempre dic que n'hi ha un alcalde que aposta molt, molts alcaldes dins del Partit Socialista, perquè el Partit Socialista és un gran partit, igual que tots els partits demòcrates, igual que el Partit Popular, igual que els altres partits que al final defenen la llibertat i l'expressió, no? Entonces, al final tenim que defendre els drets. El que passa és que ara sí que estem en un moment molt complicat, però bueno, dins del Partit Socialista, que és el que està dient, tenim un alcalde que ha fet declaracions en moltes ocasions, que és José Benlloc, que ell pues, també va apostar, també se va buscar una empresa i van poder realitzar bous. Jo ahí no vaig entrar perquè dins de lo que és el tema de a on se fan bous i no se fan bous, pues n'hi ha hagut en poblacions que governa un partit que no fan bous i en mateixes poblacions de molta élite, de les més considerades de la Comunitat Valenciana que governa el Partit Socialista, tampoc s'ha fet bous. Però ahí matros no devem d'entrar, matros no estem així. Ja dic que, conforme he dit jo antes, este home ahir va dirigir, o l'altre dia quan el vas entrevistar, va dirigir un missatge totalment partidista. Matros som totalment apolítics, matros l'únic que volem i demanem, per favor, que se reactive això quan antes i que mos deixen treballar, perquè de lo contrari, pues molts caps de ganau més aniran al matadero, perdrem una gran raça genètica que s'ha estat treballant durant molts anys per a poder aconseguir esta raça autòctona i genètica, i el que no volem és que tot això se pergui. Matros també volíem dir i aclarir que no mai han buscat cap tipus de confrontació en cap altre tipus d'associació, perquè ell se notava que portava el discurs molt ben preparat. Matros lo que volem és que se mos respete, que no de manera sectarista ni de manera sectarista, que se mos respete, i per això, com no se mos respeta, pues al final van decidir acudir als tribunals, no? També hi ha que fer saber que allò que ella va comentar de que l'Associació de Ganaders de la Comunitat Valenciana van fer de manera reivindicativa varios actes de concentracions, de manifestacions i tal, també hi ha que dir-li que en aquestes concentracions i manifestacions, senyor diputat, està en tots els ganaders de la província de Castelló. Matros sempre hem apoyat tot el que sigui qualsevol tipus de reivindicació i de millora per al sector de la ramaderia i per al sector dels bous al carrer. No faci el favor vostè de no manipular ni de no confundir a la gent, perquè és que allà, a lo que vostè ahir va estar dient, està en tots els ganaders de Castelló, en les concentracions i en tots els puestos. Però bueno, tampoc és un tema en el qual sí que volia ratificar i deixar-li clar tot este tema. I per últim, el que sí que volia dir-li és que matros no sabem, des d'esta associació, esta humilde associació, no sabem el que va costar la plaça de bous de Valldalba, ni el que de fer-se, ni el que va costar la plaça de bous que de Villafranca, que és de la Diputació. No ho sabem perquè no ho devem de saber. El que sí que sabem és, senyor diputat, el que val un sac de pienso, el que val cuidar els nostres animals les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any. I el que també sabem és que els impostos del jornal que vostè cobre, eixe jornal que cobre vostè, més les dietes que cobre, més els desplaçaments que cobre, el que sí que sabem és que es paguem els contribuents. Els contribuents i els que manegem el motor econòmic de la societat. I l'únic que li demanem és que faci el favor de que se fiquen a treballar ja, que vinguin les ajudes quan antes, perquè si no és de lo contrari, mos veurem abocats tots a la cuneta, i entonces sí que no n'hi haurà marxa atrás. Pedrem una de les races autòctones genètiques i una de les tradicions més importants que té la Comunitat Valenciana. Entonces li demane per favor de tot cor i des de la meua associació i la mostra junta directiva que es fiquen a treballar i que no mos deixen de costat i que mos ajuden, que és el que deurien d'haver fet l'any passat, que no van fer, i a veure si enguany són capaços de fer-lo.
I també algo que a mi se m'escapa, però que volguera que vostè me acabara contant. I li sigues preguntant, vostès demanaran i les ajudes del 2020 què els perteneixia i no els les han assignades?
Pues matros sí, sí que les demanarem, tal com te vaig dir en l'entrevista anterior, és un tema que al final ho tindrà que decidir el departament jurídic, perquè matros al final, conforme hem dit, ni som polítics, ni som abogats, matros al final som gent de camp, som gent que vivim en tota la dignitat del món, per al bou i tal, entonces matros lo que no podem fer és, ara mateixa sobre la pregunta que me fas, és dir-te, claro que les devem de demanar, però les tindrem que demanar sempre que mos digui des del nostre departament jurídic que n'hi han arguments per a poder demanar. Des de luego matros, la querella que han ficat és pues per a d'això, no? És una querella que al final si s'admitís a tràmit, pues bueno, matros lo únic que volem és que lo que mos corresponia l'any passat que mos ho donen, i el que mos correspon en guany, que mos ho donen. I quan vingui la normalitat i la pandèmia passi i puguem es començar a poder treballar, pues entonces, pues igual que simplement que els altres sectors, però sí que volem que no se mos olvide, que se mos tingue en conseqüència i sobretot que se mos ajude.
Sí, mire, jo li dia això perquè, pues perquè en el 2021 sí que li ho han reconegut, però en el 2020 vostès atenien el seu negoci, que era el que tenien que estar fent. Per tant, la gent que fa polítiques té que tindre previsió i atendre a els ciutadans que som els que els han votat i que estan ahí per nosaltres. Per tant, lo normal és que vostè té suficientment argument, vostès, per a que atenguen a ese 2020 que vostès van atendre en el seu negoci cada un dels ganaders. Per tant, què més argument que vostès van seguir portant el seu negoci i pagant els impostos, no?
Claro, evidentment, vam continuar contribuint en el nostre motor econòmic, no? Menejant i poder mantenir el que han parlat en infinitat de vegades, no? Una ganaderia ja no només és el pienso, són tots els jornals, els directes, els indirectes, els tractors, el gasoil, al final és un motor econòmic que no n'hi ha que mai, sobretot, abandonar-lo, n'hi ha que vivim d'això, tenim, pues això, el dia a dia 24.000 problemes, igual que qualsevol altre tipus de negoci.
Sí, han atès a totes les obligacions, per tant, si ha ocorrit això i n'hi ha uns fons europeus que estan per a pal·liar els efectes del Covid, els ganaders en el 2020 també van tindre efectes en el Covid.
Per això, des de luego, que si tenim prou suport jurídic i se pot, evidentment, que se demanaran les ajudes que mos corresponien al 2020.
Daniel Ramos, president de la Unió de Ganaders de Levante, moltes gràcies per aquesta aclaració, molt bon dia.
Moltes gràcies, Susana, adeu.
Días juntos en una fiesta de disfraces, tú querías divertirte y yo quería quererte, tú querías divertirte y yo quería quererte. Amanecimos en mi habitación, sol de la mañana nos despertó, tú te sonreíste y yo con un nuevo horizonte por corazón. Acércate un poco, no te hagas el tonto y escucha lo que ahora te quiero decir.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará. Ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor. El manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041. En Agromaestrat Borriol.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti.
Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabras. Porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te.
Quan queden 4 minutets per arribar a les 2, Víctor ha entrat emocionat perquè, Víctor, de què t'has enterat?
Sí, no hi haurà FIP com a tal, però sí hi haurà un festival, perquè ho acaba d'anunciar la seva productora, Music Republic, que sí que hi haurà un nou festival que s'anomenarà Luce Benicàssim.
Luce Benicàssim, Maria, ja no és el FIP com a tal?
A veure, hi van haver moltes discrepàncies quan els promotors de l'Arenal Sound van comprar el FIP, perquè moltes persones aficionades a la música que porta sempre el Festival de Benicàssim, doncs deien que sí, s'anava a degradar l'essència del FIP com a tal en l'escena. Uh-huh. És veritat que els promotors de l'Arenal Sound respecte al Festival de Borriana encara no s'han pronunciat de què es farà, però sí que es venia desgranant ja poquet a poquet que el FIP probablement es faria, diguérem, en caps de setmana sols, com han fet altres festivals grans així a València, com han sigut Les Arts, que crec que també és des d'aquesta productora, i la Marina de València també aprofita per fer aquest tipus d'espectacle sentat al costat de la Marina.
Una dotzena d'artistes, el juliol, segurament prop del desert de les Palmes, a l'aire lliure totalment, i segurament això, un aforo el que se puga permetre en aquest moment i mantenint, òbviament, les distàncies de seguretat.
Per tant, en juliol no estem vacunats, amigos.
No.
Pues te ho fa indicar que no.
Nosaltres, o sigui, jo estic convençuda que nosaltres, els millennials, no.
Mm-hmm. Per tant, distàncies de seguretat, però sí, tindrem concerts i podrem anar disfrutant poc a poc de... I com els nostres majors estaran tots en aquell moment ja protegits, la veritat és que això sí que ens dona un bon respir, perquè jo sé que a la gent molt jove es preocupa moltíssim els seus iaios, sobretot. Però ja els tindrem tots molt ben protegits. Maria, tens cançó?
Sí, és que a més, com ja, demà ja és l'últim dia que fique dones perquè s'acaba el mes de març, uh-huh. No? Per tant, avui he ficat la meva cantant favorita, que és La Bienquerida, i com no tenia que acabar en el Muero de Amor.
Ladra al fondo de la...
que la gent s'imaginarà que és una cançó d'amor, d'amor de mare a fill. És una cançó que ella dedica a la seva filla.
Pues entonces t'ha de dir, Maria, que sí, que se muere de amor. Maria, a les 2 del migdia, demà a les 12 ens tornem a retrobar en tots nostres oients. I a vostès, ja saben, demà sí, en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada.